Hola, què tal? És dimarts 24 d'agost i tot just en aquests moments donem inici al nostre butlletí, al butlletí de la Cala Ràdio. Les activitats que la Regidoria de Formació i Treball organitza cada estiu tenen en general una molt bona acollida per part del públic. Tant és així que sovint algunes persones que desitgen participar-hi es queden amb les ganes per falta de plaça o perquè no arriben a temps d'apuntar-s'hi. Pel que fa a la naturalesa d'aquestes activitats, tenim dos clàssics, la informàtica i l'ordenografia, que, adreçades a joves en edats compreses entre 10 i 16 anys, els ajuda, la primera, a adquirir domini del teclat de l'ordinador per introduir les dades amb més facilitat i rapidesa, i la segona, que els ajuda a adquirir coneixements de l'ordinador com a eina pràctica per fer documents i desar informació personal en ell. Per tant, esdevenen eines molt útils per als més menuts i menudes de cara al nou curs escolar. A més, les dues s'ofereixen en dos nivells, continuació i inicial. Una altra activitat de l'estiu és el taller de costura per als joves entre 6 i 14 anys que vulguin aprendre a cosir. L'objectiu és iniciar-se en el món de la costura i fer manualitats senzilles amb roba. Aquest taller va ser novetat l'any passat i, tot i que pot semblar estrany, no s'apunten només nenes. I enguany, per als nens i nenes en edats compreses entre els 10 i els 14 anys, s'ha fet el taller de teatre en anglès, que donava la possibilitat de preparar una petita actuació teatral i, de pas, aconseguir ampliar el vocabulari en aquest idioma mentre es diverteixen. L'objectiu general d'aquests cursos, a banda d'ocupar una part del temps dels més joves coincidint amb l'arribada del bon temps i amb la finalització del curs escolar, és combinar l'aprenentatge amb el lleure i ampliar el ventall d'activitats existents per al jovent durant el període estival, perquè passar-ho bé no està renyit amb aprendre. Ens ho explica i fa el balanç de tot plegat Anna Gallar, regidora de Formació i Treball.
Home, jo la valoraria a un 100%, quasi, perquè penso que sempre s'han tingut que repetir els cursos per manca d'espai i de lloc, que llavors sempre... Jo crec que ho accepten molt bé i val la pena treballar per ells, encara que anem fent modificacions, clar, perquè no sigui sempre el mateix.
Totes les activitats esmentades ja han finalitzat i s'han dut a terme al telecentre entre els mesos de juliol i agost. D'altra banda, el telecentre es continua amb el pla d'ocupació subvencionat pel Departament de Treball i el Fons Social Europeu, que va començar a finals de juny i que dona feina durant 6 mesos a 11 persones del poble que s'encarreguen de rehabilitar habitatges i edificis i equipaments d'ús públic. El pla finalitza el 31 de desembre i, a més, s'està preparant el curs d'auxiliar d'infermeria en geriatria que comença a l'octubre. I obrim la informació comarcal amb una visita perquè el president de la Generalitat, José Montilla, va inaugurar aquest dilluns la residència assistida per a la gent gran de Batea, amb capacitat per a 60 persones. L'equipament ha tingut un cost de 4.200.000 euros, 3.900.000 dels quals han estat finançats pel Departament d'Acció Social i Ciutadania. L'edifici compta amb tres plantes amb soterrani i entre la primera i la segona planta disposa de 60 places de residència assistida repartides en 15 habitacions dobles. En un futur es preveu que es pugui traslladar la residència al centre de dia que hi ha a Batea, amb una capacitat màxima de 24 places. I la central nuclear Ascó 2 torna a operar des de la una de la matinada d'aquest dilluns al 100% de potència, segons ha informat el titular de la planta de l'associació nuclear Ascó Vandellós. La central ja ha solucionat així la incidència que va patir aquest diumenge per l'entrada d'algues al canal de la presa d'aigua de la planta, que va fer que la central reduís la seva potència fins al 55%. Les algues van produir l'obturació de les reixes mòbils situades a l'aspiració de les bombes de circulació d'aigua i l'aturada automàtica de dues de les quatre bombes. Seguim amb temes nuclears. En aquest cas, uns 40 membres del grup intercomarcal Veïns d'Ascó i la coordinadora anticementiri nuclear de Catalunya van ser dissabte a Salou amb l'objectiu de sensibilitzar els turistes sobre el conflicte i advertir-los de les conseqüències que pot tenir la instal·lació a causa de la proximitat amb Ascó. Les activitats van repartir fulles informatives. La policia local en va aixecar acte, un fet que el moviment considera lamentable. Recordem que el consistori salouenc no n'ha aprovat la moció de rebuig. Les pluies caigudes el passat dijous 19 d'agost que van afectar molts municipis del Delta de l'Ebre han obligat al Consorci de Serveis Agroambientals del Baix Ebre i Montsià a dur a terme nous tractaments contra el mosquit. La inundació de totes les zones en les que habitualment es desenvolupa l'espècie de l'Oclera totus caspius, una de les més molestes, i el ràpid desenvolupament de les seves larves a temperatures altes ha fet que s'hagin fet tractaments durant tot el cap de setmana. En total, durant el cap de setmana s'han tractat unes 500 hectàrees amb dues avionetes, una superfície que gairebé suposa el 60% del total de zones naturals que s'havien tractat des de l'inici de campanya. El Departament de Medi Ambient i Habitatge ja ha començat les obres del futur centre de recepció i base operativa del Parc Natural dels Ports, que s'està construint a Prat de Comte. Serà el primer equipament propi del Parc Natural dels Ports a la Terra Alta, ja que la seu administrativa del parc a Roquetes, lloc on també hi ha el Centre d'Interpretació del Baix Ebre. A més, el parc té un centre d'interpretació al Montsià, situat a la Sénia. En tot, tant l'Ecomuseu, a Horta de Sant Joan, com el Molí de l'Oli d'Arnes han funcionat com a punts d'informació del Parc dels Ports a la Terra Alta. Adjudicat per l'empresa pública Forestal Catalana, el nou equipament s'està construint a l'entrada de Prat de Comte, just al costat de la renovada carretera d'Horta. El centre tindrà un magatzem amb garatge de suport als serveis de conservació, senyalització i millora forestal del parc natural a la Terra Alta i també instal·lacions d'ús públic. Així, hi haurà un punt d'informació, una aula de natura, una sala d'actes i una sala d'exposicions permanents. El projecte té un pressupost de més de 100.000 euros, 180.000 dels quals menys dels que s'havien previst inicialment. L'àrea de joventut de Tortosa, amb l'associació musical Blackfly i altres entitats com el casal popular Panxample, Doggy Life i Chickens de Fang, han organitzat la primera edició del festival El Dia de la Mosca, que es fa el 28 d'agost al recinte emmurallat de les Avançades de Sant Joan. Amb accés gratuït i a partir de les 6 de la tarda hi haurà servei de barra amb menjar i beguda, paradetes i dos espais amb 12 hores de música sense parar, amb grups de diversos estils i un envelat amb música electrònica, reggae i hip-hop. I a la informació cultural tanquem el bloc comarcal i seguim amb els titulars. La Regidoria de Formació i Treball valora positivament l'acollida de les activitats d'estiu. Ordenografia, informàtica, costura i teatre en anglès han estat les activitats que han ocupat els més joves al telecentre durant els mesos de juliol i agost. El president Montilla inaugura la residència assistida per a la gent gran de Batea amb 60 places. La central nuclear Ascó 2 torna a operar amb normalitat després que entressin algues a la presa d'aigua. Informen els turistes sobre cementiri nuclear. Les pluies de la setmana passada obliguen a fer nous tractaments contra el mosquit al Delta de l'Ebre. Comencen les obres del centre de recepció del Parc Natural a Prat de Comte. I per últim, a Tortosa, el 28 d'agost serà el Dia de la Mosca que portarà concerts a les Avançades. I és tot pel que fa a l'actualitat informativa. D'avui dimarts, el control de so ha estat Maria Martí i us ha parlat Araceli Domínguez. Gràcies per la vostra atenció. Adéu-siau.